migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a Migdia COPE, a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Mireu, el sector turístic està en peu de guerra davant la normativa del Ministeri de l'Interior que els obliga a facilitar totes les dades dels seus clients. Fins ara, el client només facilitava el DNI o passaport. Tots els que hem anat a un hotel un càmping, doncs ho hem fet així, no? I a més, la targeta de crèdit en fer l'entrada a l'hotel. Però ara també cal donar el lloc de residència habitual, el telèfon mòbil fix, l'email o la relació de parentiu entre viatgers quan hi hagi menors d'edat. Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Explica'ns una cosa més sobre aquesta normativa de dades.
També es demana al client les dades de pagament i fins i tot la caducitat de la targeta. Després de registrar, la reserva totes aquestes dades i en un termini no superior a 24 hores l'establiment les haurà de notificar a la policia, aquí a Catalunya, els Mossos d'Esquadra, i després les enviaran al Ministeri de l'Interior. A més dels hotels, com tu deies, també hauran de notificar les dades apartaments turístics, cases rurals, càmpings, zones d'estacionament, d'autocaravanes i fins i tot allotjaments de caràcter turístic. Aquesta nova mesura ha generat, com podem comprovar, un gran malestar en el sector turístic, entre d'altres aspectes, presenta una possible incompatibilitat amb el reglament de la Unió Europea, ja que Espanya és l'únic país d'Europa que exigeix als seus clients totes aquestes dades. A més, amb l'agreujant de que la intimitat dels viatgers es veu vulnerada i només fa que incrementar l'espera en la recepció i l'augment de la burocràcia. Tot plegat a les portes, justament aquesta setmana, del primer pont d'aquest desembre, el pont de la Puríssima.
Imagineu, quan vinguin els guiris aquí a Espanya, que som una potència turística, aquí estàvem ja una mica acostumats nosaltres a això, sí, anaves a un hotel o un lloc i ja tenies el DNI i tot això t'ho demanaven, però un francès que vingui per primera vegada un alemany i comencin a demanar-li tot això, fliparà, se sentirà una mica interrogatori tot això. És una normativa de seguretat que està molt bé, però penses, i per què no és extensiu a tota la Unió Europea? Per què això no ho fa tota la Unió Europea? Perquè el problema de seguretat és per tots, per tota la Unió, no només per Espanya. Parlarem en dos. D'entrada parlarem amb hotels i parlarem amb agències de viatges, que la diferència és clara, perquè els hotels ja ho feien, però les agències de viatges no feien absolutament res. A l'hotel ja demanava el DNI, demanava la targeta de crèdit, però les agències de viatges no demanaven res. Mirarem la diferència. D'entrada parlem amb el senyor Jordi Mías, que és director de l'Hotel Carlemany de Girona i president del Gremi de Grans Hotels de Catalunya. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Jordi. Què diferència hi ha ara amb aquest nou registre? Com us afectarà?
Doncs bé, per treure una mica, o posar una mica d'aigua al vi, ens afectarà a nosaltres els allotjaments una miqueta més, però no gaire més del que veníem fent fins ara. Aquí a Catalunya ja fa molts anys, més de 10 anys, que els Mossos ja ens obliguen a passar diàriament tot el que en diguem el registre de viatgers, és a dir, qualsevol persona amb major d'edat que s'allotgi en un establiment hoteler s'ha d'identificar, no només el titular, que això era fa molts anys, el titular era l'únic que s'havia d'identificar, sinó ja en els últims anys el titular i tots els acompanyants, majors o menors d'edat. Tota aquesta informació, telemàticament, vull dir, és una cosa que aquí a Catalunya fa molt temps que es fa, telemàticament, al final del dia s'envia a través d'una plataforma als Mossos perquè ells, com molt bé heu informat, doncs si hi ha alguna persona que té qualsevol mena d'antecedent o cosa pendent amb la justícia, se'ls aixeca una alarma i jo els puc dir que més d'una, dos i tres vegades, a les 3, 4 del matí, es presenten en els hotels dels Mossos i diuen, escolta, aquí hi ha aquesta persona jutjada, nacional, internacional, que té aquestes causes pendents amb la justícia, hem de parlar amb ells, en funció de la gravetat, ho repeteixo, és de matinada, i si no és tan greu, doncs és el dematí que es personen aquí per parlar o notificar o entregar una documentació o fins i tot doncs de tenir aquella persona si té alguna cosa pendent. Per tant, en aquest aspecte ja fa temps que es va fent, el que sí que ara, doncs des del Ministeri de l'Interior, des del Govern d'Espanya, ha demanat incrementar tota aquesta sèrie d'informacions que suposo que és on rau tota la problemàtica.
I aquí
no?
Això t'anem a preguntar, Jordi, llavors, si és una qüestió que ja es feia, perquè tots que hem anat a un hotel hem fet el registre de tots, no? I aquesta informació se'ls passava als Mossos, érem conscients que és una informació que passava al control policial, però llavors per què s'està aixecant tanta polseguera amb tot aquest nou registre? Què està passant?
Bé, el que està passant és senzillament que ara, com bé heu pogut veure, doncs tota aquesta informació, si un compra des d'una agència de viatges i ha de facilitar doncs tota aquesta informació, què passa? Aquí és el flux de la informació, no? És informació, molta quantitat d'informació, informació molt sensible, que depèn de l'intermediari, doncs no voldrà passar, no voldrà facilitar, en aquest cas, per exemple, a nosaltres, en els allotjaments, o si compra un paquet combinat d'avió, cotxe, doncs en els cotxes tampoc podrà facilitar tota aquesta informació, i el client, quan arribi a buscar el cotxe o quan torni a l'hotel, li haurem de tornar a demanar doncs tota aquesta informació més sensible. Per tant, sí que hi ha una molèstia, un tema administratiu de temps per part de totes aquestes empreses que dediquem al servei de client, i segurament doncs pel client que es veurà una mica afectat al principi, doncs perquè li preguntarem un altre cop tota aquesta informació doncs repetidament. I crec que el problema principal és que això no ha sigut homogeni a tota Europa. És una cosa que, evidentment, ha sortit aquí de l'estat espanyol, però que si hi hagués sigut un decret o una normativa que ja hagués vingut, diguéssim, d'Europa i que s'implantés per igual a tots els països europeus, clar, seria també molt més fàcil d'explicar i als clients que venen de fora, doncs no s'obtarien aquí, no? Perquè ara mateix, quan arriben de fora, ostres, diuen...
Flipen, no?
Un interrogatori, això.
Flipen,
sí,
exacte. És un interrogatori, clar, flipen. Clar, el problema és això, no? Que no és homogeni per tota Europa. I no deixa de ser curiós, perquè el tractar-se d'una situació de seguretat hauria de ser equitatiu, no?, per tots els països de la Unió Europea.
Sí, sí, ni més ni menys, vull dir. Entenc que tan problemàtica és una persona d'algun país que tingui deutes o causes pendents aquí, com a França o com a Anglaterra. Vull dir, per això hi ha aquest bolcatge d'informació, i evidentment ja dic que darrere els Mossos, ells tenen la seva base de dades de si una persona té causes pendents a Catalunya, a l'estat espanyol, amb el govern, però també amb la Interpol. Vull dir que repeteixo que quan es filtren les dades les demanem de tots.
Jordi, ja per acabar, què es pregunta ara que no es preguntava abans?
Doncs en el nostre cas aquí a Catalunya s'agafaven bàsicament la majoria de dades del DNI, que no totes. Ara s'agafaran totes les dades que hi ha al DNI, per això hi ha la majoria, o gairebé tots els hotels, disposem d'uns escàners autoritzats pels Mossos, que el que fem és escanejar menys la fotografia, perquè això sí que està prohibit, és aquesta informació. Vull dir, aquesta informació s'agafa de... És a dir, nom, cognom, DNI, província, domicili... tota la informació que consta al DNI, repeteixo més la fotografia. A més, ara se'ns felicita doncs, que ens facilitis un telèfon mòbil i o fixa, una adreça de correu electrònic. Clar, això, com dic jo, l'escàner del DNI, aquí sí que no puc fer trampa i cartró, perquè les dades són les que són. Però que tu em diguis que el teu telèfon és el que acaba en 24 i acaba en 28,
yeah,
aquí serà complicat per nosaltres verificar-ho. Igual que el correu que tu em tinguis, tu verificaràs i tu signaràs conforme les dades que has introduït allà són les que són correctes del teu puny i lletra. Vull dir, aquí sí que nosaltres som els mers receptaris d'aquesta informació. I després hi ha tota una sèrie d'informació a nivell de com s'ha fet aquella transacció. La reserva, doncs, quan s'ha fet, a quina data, amb quin mètode has pagat o pagaràs, si efectiu, targeta, número de targeta de crèdit, si és transferència, el número d'IBAN. Dades aquí hi ha una mica més sensible, que hem de tenir, repeteixo, molta cura per totes parts que es quedin totalment encriptades en els registres.
Carai, gens malament, eh? Gens malament. Gens malament, eh? Senyor Jordi Mías, director de l'Hotel Carrabany de Girona i president de Grans Hotels de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, compartir amb nosaltres les teves impressions. Moltes gràcies.
Gràcies, un plaer. Bon dia.
Bon dia, gràcies. El problema és que els hotels, ja com estava explicant el Jordi, ja més o menys estaven acostumats, ja recollien aquestes dades. Si voleu anar a un hotel o un càmping, ja ho recollien el DNI, ho recollien tot totes aquestes dades, ho ha explicat molt bé el Jordi, però és que la novetat és que ara entren també, entre d'altres, les agències de viatges, i aquí sí que passamos de 0 a 100, perquè no recullen cap dada, i ara es troben amb... ¿Y esto cómo lo... ¿Qué hacemos? ¿Cómo se gestiona? Parlem amb la Catiana Tur, que és gerent de CAVE, que és la patronal d'agències de viatges, per veure l'altre actor que entra en escena. Catiana, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bé, com rebem aquest nou registre?
Bé, nosaltres com a agència de viatges ho rebem amb molta sorpresa, vull dir, perquè, com molt bé deies, és una normativa que s'aplica única i exclusivament a Espanya, a ningú altre país europeu s'aplica una normativa d'aquest estil. I clar, vull dir, no només és la gran amplitud de dades que se'ls demanen als viatgers, que són moltes més de les que s'hi venien demanant fins ara, sinó que aquestes dades se'ls demana també en el moment de fer la reserva. És a dir, la policia disposarà de quan viatja la persona, de com ha pagat, d'on estarà, amb molta antelació al moment en què va i s'allotja, i hi haurà una previsió i, bueno, al final, en una base de dades única de la policia, es tirarà tota la radiografia del viatger i es sabrà amb molta antelació.
Clar. On està el problema de tot això?
Doncs, bueno, per nosaltres, com a agències de viatges, hi ha un clar problema administratiu i d'impossibilitat de complir la normativa, perquè se'ns demanen dades que en el moment de la reserva no es coneixen i és impossible que l'agència de viatges pugui disposar d'elles. Per exemple, si llogues un vehicle, et demanen el color i la matrícula del vehicle. Això, com tots sabem, ho sabem en el moment que anem a recollir el vehicle, no en el moment de la reserva. Però el que és més important és la desprotecció que suposa també pels viatgers, perquè al final, vull dir, se'ls demanen dades molt sensibles, com pot ser tot el tema de mitjans de pagament. En cas que es paguin una targeta de crèdit o de dèbit, s'haurà de dir el titular, el número de targeta, si es paga en transferència a l'IBAN. Vull dir, es demanen dades molt sensibles i que nosaltres considerem que al final doncs, no compleixen la normativa de protecció de dades, que sempre diu que s'ha de demanar les dades mínimes necessàries, i tots sabem que la seguretat és molt important. Però, com molt bé deies, vull dir, la seguretat no només és a Espanya, sinó que és a la resta de països, i una normativa d'aquest estil no s'ha adoptat a cap altre país europeu.
Mm. En el cas d'una agència de viatges, quines dades es demanen ara que no es demanaven abans?
Bueno, nosaltres totes. Nosaltres fins ara no demanàvem cap dada.
Res.
Absolutament cap. Vull dir, és molt diferent que un hotel. Un hotel sí que quan arribaves te demanaven doncs, les dades que estaven al mateix
DNI
o al passaport.
Sí, sí, al passaport, sí, correcte. Sí.
Però en el nostre cas, ni tan sols això. Nosaltres de repente ens vàrem veure inclosos en aquesta normativa quan ni tan sols la llei orgànica de la qual deriva aquesta normativa se'ns menciona com a agències de viatges. O sigui, el nostre cas encara és molt més fort que un hotel, perquè, clar, un hotel sí que venia ja facilitant dades, però nosaltres no, nosaltres mai havíem facilitat cap dada i cap agència de tota Europa està facilitant dades. O sigui, per nosaltres el canvi és total i absolut.
Clar, estem parlant d'un 0 a 100. Els hotels sí que és veritat que agafaven aquestes dades i li lloraven els Mossos d'Esquadra, en aquest cas a Catalunya, el mateix dia, telemàticament. És una qüestió d'ampliació, ara, l'hotel. Però vosaltres és de 0 a 100, bàsicament.
De 0 a 100, i a més, a dia d'avui, imagina, tenim un conflicte entre Mossos i Ministeri de l'Interior, que ja no sabem si s'han de comunicar als Mossos o al Ministeri d'Interior, perquè uns ens diuen una cosa i uns altres ens diuen una altra cosa. Fins ara nosaltres sempre se'ns havia explicat que tot això era una base de dades única i una plataforma única, que era la del Ministeri de l'Interior, i de repente, dos dies abans de l'entrada en vigor de la normativa, els Mossos ens van comunicar que a Catalunya hi havia dues bases més, els Mossos aquí ens diuen una cosa, el Ministeri de Madrid ens diu una altra, i hi ha una discrepància total i absoluta. Al final, el que està passant és el que veníem anunciant nosaltres des de fa ja molt de temps, és el caos absolut en l'entrada en vigor d'aquesta normativa.
O sigui, caos, suposo caos burocràtic, perquè veig que el que d'entrada tinc la percepció és que hi ha una multiplicació de demanar dades, que això significa paperassa, burocràcia bàsicament farragosa. D'entrada és el primer que detecto.
Totalment, vull dir, perquè una mateixa reserva, vull dir, la rebrà per part de l'agència de viatges, per l'hotel i després per
tornar. Aquí vaig, Catiana, perquè, per exemple, si jo faig una reserva a una agència de viatges, dono totes aquestes dades, quan torni a l'hotel, quan entri a l'hotel que he reservat, les he de tornar a donar o l'agència de viatges ja li passa?
No, no, l'agència de viatges està clar que li passa, perquè si no, no es faria la reserva, però no es facilitarà, les ha de comunicar a l'agència de viatges i després, quan la persona arribi a l'hotel, li tornaran a demanar.
A això em referia. Vull dir, aquestes dades, per protecció de dades o pel que sigui, l'agència de viatges no li passarà a l'hotel, però quan jo arribi a l'hotel em tornaran a demanar la manera de pagar, totes aquestes preguntes, no?
Totes aquestes preguntes li tornaran a fer perquè l'hotel els ha de comunicar. A més, les empreses responen de la veracitat de les dades que faciliten, cosa que és moltes vegades impossible, perquè jo te puc dir el meu e-mail és tal i no hi ha cap forma que tu pots comprovar que aquell és el meu e-mail. Vull dir...
O si canvies d'opinió, perquè igual tu a la reserva dius que pagaràs en tarja, però quan arribes a l'hotel decideixes que pagaràs en efectiu.
Clar, hi ha moltes vegades que les agències de viatges no reben el pagament i no saben com pagarà, acabarà pagant aquella persona. És al final, vull dir, un conjunt de despropòsits. Al final el que passa en aquesta normativa és que s'ha fet per part del Ministeri sense parlar amb el sector.
D'acord.
I desconeixent com opera el sector. I clar, tu quan els expliques l'operativa de les agències de viatges no té res a veure amb l'operativa d'un hotel o d'una empresa de lloguer de vehicles. I aquí ens trobam amb molts de problemes a l'hora de portar-la a la pràctica.
Doncs que Tatiana Tur, gerent de CAVE, la patronal d'agències de viatges, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i compartir amb nosaltres les vostres impressions. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bé, Marc, el cas és que possiblement el problema continua sent és primer burocràtic, perquè ningú ha donat instruccions, i després, que no acabo d'entendre que només sigui això aplicable a Espanya.
Sí, això precisament és el que es queixen, no? Que només s'apliqui aquí, diuen que és un tema de seguretat per enxampar, doncs, potser els que cometen alguna cosa il·legal, però clar, que només s'implementi aquí, doncs és una mica curiós. Potser d'aquí un temps, no? Potser som els primers i d'aquí un temps sí que comencen a fer-ho també a altres llocs. Veurem,
no ho sé,
si
veurem.
És així o no.
Bueno, de fet, ja el Jordi ens estava explicant, el director d'Hotel Carlemany i el president del Gremi Grans Hotels de Catalunya ens explicava ja que alguna vegada, abans de que entrés tota aquesta qüestió en marxa i en vigor, doncs ja s'havien presentat unes quantes vegades els Mossos en funció de les hores, un cop enregistrada tota aquesta informació. Marc, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia, reina.
Igualment.
Bé, de seguida actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, atenció! Vas a comprar alguna cosa per la teva llar? Sí? Per exemple, una aixeta, per exemple. Només penses en escollir un model pràctic i maco o també et fixes en els aspectes com l'estalvi d'aigua o la durabilitat, la qualitat? Perquè les eleccions responsables cada vegada tenen més pes a la nostra vida. A Leroy Merlin han creat, atenció, Home Index, que és un indicador que t'ajuda a conèixer d'un sol cop d'ull el respectuós que pot ser un producte amb el medi ambient i amb les persones. Els experts de Leroy Merlin analitzen totes les variables que influeixen en l'impacte de cada producte, per exemple, les matèries primes que el composen, el procés de producció, la reciclabilitat, la vida útil, i amb tota aquesta informació ho classifiquen de la A a la E. Els productes amb una A són els més responsables i amb un menor impacte, un impacte social més petit i mediambiental, i els que tenen una E encara necessiten millorar. Així, doncs, pots fer compres que, a més de ser bones per tu i la teva llar, ho són per tu i per tot el planeta. Perquè quants més llars sostenibles tinguem, més sostenible serà la llar de tots. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Fernando y Carmen.
El bien vivir para mí es pasar tiempo con la gente que quiero y practicar el surf que es mi gran pasión.
Para mí el bien vivir es trabajar en lo que me gusta para luego gastarme ese dinero en un buen viaje.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Raquel y Ana.
A mí realmente lo que me hace feliz es pasar tiempo con mi familia. Quedar los domingos en casa de la abuela, que ya es mayor, pasar tiempo con mis sobrinos los pequeños, verlos crecer. Pues al final, pues disfrutar de tiempo de calidad con los míos, que al final realmente yo creo que es lo que queda.
Para mí el bien vivir es dormir sin que suene el despertador.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Què tal? De seguida arribarem a dos quarts. Actualitzarem la meteo. Actualitzarem, bueno, la meteo, el trànsit i actualitzarem també les notes d'informació esportiva a la casa. I atenció, perquè tenim una alerta, una alerta per vent i per l'estat de la mar als Alt Empordà i a tota la part nord de la Costa Brava. Aquesta és l'atenció. Bàsicament avui el sol llueix, no hi haurà gaire història excepte l'entrada d'aire fred. Bé, però no només parlarem d'això, sinó que un cop actualitzem tota aquesta informació, doncs parlarem dels jardins de Nadal. Farem aquests dies moltes coses de jardins de Nadal. Demà, per exemple, en parlarem de com decorar, les tendències. Sabeu que hi ha tendències en decoració d'arbres de Nadal? Demà en parlarem d'això. Ara que arriba la Immaculada, doncs és les dates oficials, bueno, oficials, on habitualment, on històricament es posava el pessebre o l'arbre. Ara no, ara ja a principis de novembre ja ho tenim tot liat, a principis del mes passat ja estava tot liat. Ara, abans no era així, abans jo recordo que pel pont de la Immaculada doncs ho fèiem, no? I parlarem també d'humor, aquí, a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33 381 amb el concepte Dana. Càritas. Allá donde nos necesitan.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, a la teva COPE més propera, senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres, dia 4 de desembre. Si sóc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres, i si us sembla, actualitzem la informació de serveis. Comencem per la meteo, va. D'entrada, perquè vagi per davant, hi ha una alerta activada per estat de la mar i vent. Parlo de l'Alt Empordà. Hi ha una alerta groga activada per vent i l'estat de la mar, una alerta taronja a la part nord de la Costa Brava. Tret d'això, sol, predomini del sol a tot Catalunya. Una de les grans notícies és que la boira, que estava enganxada al Pla de Lleida, doncs ha marxat. Afortunadament, ja ha marxat. Bueno, és com viento fresco, en tot cas. I les temperatures pugen. Pujaran les temperatures. Hem tingut una entrada d'aire fred que les havia fet baixar, però tampoc una cosa salvatge, tot s'ha de dir, perquè quatre flocs de neu ahir a la Vall d'Aran, en tot cas. Però les temperatures, el que s'espera per aquesta tarda és una pujada de temperatures, es mantindrà més o menys. I demà dijous, pel matí, sí que esperem un retorn de la boira al Pla de Lleida, boira que anirà escampant, i un intervals entre núvols i sols. La temperatura, la mínima, anirà pujant. Això és com ens aixecarem demà dijous, un dia bastant, bastant estable. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària, sobretot aquest vehicle avariat que tenim a l'autopista AP7 al tram de Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en direcció sud, sentit Papiol, sentit Tarragona. Hi ha aturades de més de 10 quilòmetres, per tant, molta atenció a aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, uns 10 quilòmetres aturades entre La Roca i Mollet del Vallès. Això, el tronc central de l'AP7, sempre en direcció sud. També comentar-te unes obres, en aquest cas a la C35, a la zona de Sant Celoni. Aquí hi ha trams aturades d'1-2 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. I també parlem d'obres a l'autopista AP7, però ja a la zona de Camarles. Doncs bé, aquí hi ha un carril tallat, sentit nord, sentit Barcelona, diguem-ne, i són retencions de 2-3 quilòmetres en aquest tram de l'AP7 entre l'Aldea i Camarles. Com et deia, en aquest cas, és a causa d'unes obres. Per tant, com pots comprovar, és cert que tenim algunes incidències en aquesta xarxa viària que ens compliquen un pèl la circulació.
Roger, gràcies, que tinguis una bona tarda. Cuida't.
Igualment, a reveure, adéu-siau.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Doncs encantat de parlar amb tu, com
igualment,
sempre.
Igualment.
Ben retrobats.
Avui li porto una cosa que li agradarà.
Ah, sí? Bueno, sí. Comencés, si et sembla, pel UA5.
Home.
Torna. Torna.
Sembla que ha tornat al...
Com va dir el Flick? El novembre...
Ah, aquí anem.
Novembre de merda.
Aquí anem.
A novembre de merda.
Reconec que aquest racó del programa tenia un deute amb vostè i amb l'audiència, que és sentir la veu de Hansi Flick sense traduccions. Sense aquesta traducció que ja s'hi
acaba de dir, que és un...
Que... No, aquest és Hansi Flick, V.O.
We're happy, so I said it, I think, on yesterday. But in the press conference, we're happy that the shit November was over and now we start with the December.
Vostè, que va ben provist de coneixement de l'anglès,
shit November is
ha detectat
over.
Ràpidament aquesta frase, shit November is over. Over.
Sí, sí.
Hem deixat enrere la merda de novembre, amb perdó.
Amb perdó
de l'audiència, però shit és...
I per què aquí no li han posat doblador? Per la paraulota?
És que he anat a la versió traduïda i a la versió traduïda que he trobat, potser n'hi ha més, però la que jo he trobat al·ludeixen, no passen per sobre, ho fan anar d'una altra manera, no diuen en cap cas merda o mierda, no, que és el que ha dit Hansi Flick.
No fa una traducció literal, en aquest cas.
No han fet... més que mai és allò de traditore. Traductore, traductor, traïdor. Doncs això, que el Barça ha deixat enrere el horrorós novembre i entra en desembre amb una gran victòria 1-5 al camp del Mallorca. Recordem, partit avançat a la jornada número 19 de Lliga. Aquest és partit avançat per allò de la Supercopa d'Espanya, etcètera, i amb Lewandowski a la banqueta de sortida.
Sí, sí. Que, va sortir les coses bé.
Més mèrit encara, això sí, Lamine Yamal titular. Uf, Lamine Yamal titular. I quan Lamine Yamal és titular, ja se sap que les opcions de victòria del Barça pugen com...
Aquest nano tan jove i amb aquesta tècnica és fa que voli la imaginació i bé, és que bé, el nano ho fa molt bé.
I li porta sort al Barça.
Ho fa molt bé.
I ara tothom pendent del que faci el Madrid aquesta nit a les 9 a Sant Mamés davant l'Atlètic de Bilbao.
Convendria que l'Atlètic doncs li fiqués un parell i guanyés el partit.
Bueno,
de cara a la colerada.
De cara a la colerada i de cara a aquesta lluita pel campionat de Lliga, on avui, ara per ara, ara mateix, 13:35, tant Barça com Madrid depenen de si mateixos per guanyar el títol de Lliga.
Sí, sí.
És més, si el Madrid és capaç de guanyar avui, guanyés el partit que té ajornat contra el València, el Madrid es col·locaria líder. Però tothom pendent de Sant Mamés, aquesta nit, al Tiempo de Juego, des de 8:45 de la nit, combinant, igual que ahir, la Lliga i la Copa. Per cert, parlant de Copa, la Copa, doncs, ja és història per l'Espanyol. Ja és història per l'Espanyol. Després del 2-0 ahir davant del Barbastro...
Quina catàstrofe,
eh? Equip de segona ref, debacle absoluta. I el que és pitjor, perquè fins i tot podries arribar a pensar que la Copa, en certa manera, molesta a l'Espanyol, perquè l'objectiu és la permanència, el que passa és que
sí,
tot ja, el crèdit...
Ja és una qüestió de que et molesti o no et molesti, és una qüestió de crèdit, és una qüestió d'imatge, és una qüestió de que
doncs,
parlem de l'Espanyol i parlem del Barbastro,
doncs,
i una diferència
tot,
clara.
Tot el crèdit que havia generat contra el Celta, tot el bon rotllo que havia generat contra el Celta, tot el bon feeling que havia generat contra el Celta, s'han anat a Norris. Properes parades de l'Espanyol a la Lliga, importants, el proper dilluns al camp del Getafe i després Osasuna a Cornellà Prat, tornant a posar en solfa el futur de Manolo González a la banqueta. Per cert, avui Junta General d'Accionistes. Vaja, no ha de passar res, perquè com Chent té el 97% de les accions, no ha de passar res. Igual algun torn de paraula una mica més pujat de to després del que va passar ahir a Barbastro, però ens informarà el Quique Iglesias. I el que diem, Copa del Rei. Logroñés Girona. Anem a veure quin porter tria avui Mitchell per la porteria de l'equip de Montilivi. Sant Andreu Betis al Narcís Sala. Compte que el Betis no està fi i podria haver-hi sorpresa a Nou Barris.
A veure què tal.
I Nàstic Huesca. Anem a veure la sort que té el Nàstic, equip de primera ref, davant d'un segona divisió com el Huesca. Ahir l'Europa va donar la cara, Europa 1, Las Palmas 2.
Sí, sí.
Va neutralitzar el primer gol canari, ja no va poder neutralitzar el segon, però va acabar els partits com s'acaben, a la porteria contrària.
I va haver moments d'esperança, moments de dir ai,
va haver-hi moments ai. És que clar, aquestes eliminatòries de Copa tenen això, tenen aquest ai. Però de moment l'ai, l'únic que ha caigut en l'ai ha estat l'Espanyol. La resta de primeres implicats han anat salvant més brillant o de manera menys brillant l'eliminatòria. I en bàsquet, derrota del Barça a la pista del Panathinaikos.
Aquest
Barça castigat per la lesió, per un punt a un tir lliure. Les decisions arbitrals que compten als partits de bàsquet, perquè, escolti, la falta que li xiulen a Briners, una mica agafada amb pinces, agafada amb pinces, però bueno. I en plana poliesportiva, el nom propi de les darreres hores, Jessica Vall, que anuncia que plega i que deixa la natació.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't molt.
Ja té internet?
Sí.
Perfecte,
sí, m'alegro. Sí, és que hem tingut una avaria d'internet i José està super preocupat perquè no podia accedir als seus informes aquests.
No, jo tinc datos al mòbil.
Vale, jo també.
Vale.
José Luis, gràcies.
Adéu.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem totes aquestes informacions i més a Esports Cope, avui amb el Joan Ballori. Bé, de seguida parlarem dels jardins de Nadal. Hi ha un munt, parlarem amb uns quants jardins de Nadal que s'han posat de moda des de fa uns anys. Avui parlarem amb el jardí de Nadal que està en marxa a Catalunya en miniatura. Després parlarem amb d'altres jardins de Nadal durant totes aquestes dates, perquè són xulos, són encantadors, no? I parlem del sentit de l'humor. En parlarem amb la Marta González del sentit de l'humor. Però abans, com teniu la salut del vostre cor? Pensa Inscor, inscorbcn.com. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. T'ofereixen atenció ràpida. Programen la teva visita per quan ho necessitis. El telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. Inscor està al carrer Folgueroles de Barcelona. Inscorbcn.com és la web. Inscor, cuida de la salut del teu cor.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del ejército de tierra, del ejército del aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja s'han estretat un munt de jardins de Nadal, per exemple, el de Sant Pau, les llums de Nadal de Sant Pau, amb els que parlarem un d'aquests dies, i un dels altres que s'ha estrenat és el de Catalunya en miniatura, que ja porten 3 anys amb aquest. Fa 3 anys que es va afegir a apuntar el carro de muntar doncs, aquests jardins de Nadal tan encantadors en aquestes dates, no? I com és? Tenim el Fernando, gerent de Catalunya en miniatura, al telèfon. Fernando, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, com, ben trobat.
Com estàs? Acabem d'estrenar llums de Nadal, no?
Acabem d'estrenar aquesta setmana i realment pues, bueno, portem ja 2 anys fent-ho, aquest és el tercer, i bueno, ja està en marxa. A partir d'aquí pues, fins al dia 6 de gener estarem oberts amb el tema de les llums.
Clar, és que ja després de 3 anys suposo que l'experiència és bona, no? Clar.
Sí, l'experiència evidentment és bona, si no haguéssim, evidentment no haguéssim repetit, però no, és una experiència bona en el sentit de que d'alguna forma és un ambient també totalment diferent del que es pugui fer, per exemple, a Barcelona, no? Aquí pues, estàs realment al Parc de Catalunya en miniatura, en plena natura, i bueno, és un espectacle realment interessant. Les maquetes també estan il·luminades, en fi, és un espectacle diferent.
Com es fa que cada any sigui diferent perquè la gent ho pugui apreciar?
Bé, hi ha una sèrie d'elements que, bàsicament, el que fem és escollir una temàtica. A l'hora d'aquest any, per exemple, s'han escollit les estacions de l'any, la primavera, la tardor, l'hivern i l'estiu. I hem afegit un sistema nou, que és un sistema de fum, però de fum amb olors. És a dir, per exemple, quan la màquina de fum es posa en marxa, doncs pot sentir l'olor de la cirera, del préssec. Vull dir, és una cosa sensitiva amb aquest aspecte, i després la part auditiva, pues, amb la música que va sonant per tot arreu. I com a novetat important aquest any hi ha un joc de làser que és realment espectacular, acompanyat de música i llum. Realment aquest any la novetat més important potser és el làser.
Escolta'm, i el circuit, que són, és una patejada, és un gran jardí, vull dir, has d'anar preparat, no?, físicament.
Bueno, realment estàs quasi bé una hora, poder no arribar, depèn d'això, del pas de cadascú. Mm. Però bueno, diríem que 3/4 d'hora caminant els fas, perquè vas a poc a poc, com ells dic, i més al ser de nit, i gaudint de les diferents llums que hi ha al parc, no? Però ho pot fer tothom, ho pot fer tothom, però realment és una passejada, sí.
És una passejada gaudint de, no només de les maquetes, que hi ha algunes que estan il·luminades allà per gaudir, i sinó de l'il·luminació. Més o menys, quan dura s'han fet tot aquest recorregut?
Pues mira, des de que entres a Catalunya Miniatura, entres al circuit i acabes amb el làser, que el làser és un equip que funciona, cada 15 minuts hi ha espectacle de làser, has de comptar una hora aproximadament. Hi ha gent que potser s'entretén més a fer fotos, etc. Potser estàs una hora i mitja, però una hora nosaltres és el que hem calculat de cada passeig.
Doncs escolta, Fernando, agraït per aquesta xerrada. I no sé, és massa aviat per dir bones festes?
No, jo penso, bueno, això ja ara és difícil de dir, ho comentàvem l'altre dia amb uns amics, és com la rebaixa de Black Friday, tot això, abans era un dia i ara resulta...
Ara és tot el mes,
exacte. I això, pues, hem acostumat també, pues, ja a dir bones festes, perquè realment el Nadal el tenim d'aquí res, no? Però bueno, sí, no és massa aviat. Jo també us desitjo a vosaltres i a tots els oients de Cope, pues, molt bones festes.
Doncs gaudirem d'aquest imàgic a Catalunya en miniatura. Hi ha tota una tradició. Una abraçada, Fernando, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies, igualment vosaltres.
Gràcies. Sabeu, és que aquestes dates tenen aquesta màgia, és màgia. Bàsicament, jo penso que és màgia. Totes aquestes ganes d'engalanar-ho tot, de posar-ho maco, la màgia que desprèn els jocs de llums, els jardins de Nadal... Bé, m'encanta. Què voleu que us digui? És una cosa que a mi em fascina. És veritat que, per exemple, tinc amics que és tot el contrari, concretament un amic meu, que és com el Grinch. Sabeu el Grinch del Nadal, que odia el Nadal? Excepte que en el seu cas no s'ha tornat pro-Nadal, sinó que encara és molt així... molt Grinch, molt Grinch. Bé, de seguida parlarem de l'humor. Parlarem de l'humor amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Sabeu una cosa? Diuen que el bon humor facilita... la comunicació. Va, parlarem.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler.
Sou persones amb bon sentit de l'humor o no? Com us definiríeu? I amb això va com va, eh? Una qüestió de somriure, però no de somriure, sinó de tenir sentit de l'humor. La veritat és que parlar d'humor, parlar d'acudits, parlar de sentit de l'humor, parlar de l'humor en si mateix, estem parlant de l'humor en una època de pell fina. De pell fina. Si comparem l'humor de fa uns anys, era bastant més barroer i més saquero, que ara, en funció del què i del com... Ostres! Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins, com estàs?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo pues, estás?
¿Tú crees que tenemos la piel muy fina? Yo muy bien, como siempre, no me voy a mojar.
De buen humor, siempre. Tú siempre tienes buen humor.
Bueno, estoy... Sí, intento, ¿eh? Intento tener buen humor, porque ¿sabes qué? Claro. Tengo la paranoia, creo que es paranoia, de que si estoy de mal humor o intento estar de mal humor o me dejo llevar por el mal humor, se me vienen cosas peores encima. Claro. La interpretación es más negativa que si estoy de muy buen humor ante un mismo hecho.
Claro, efectivamente.
Y no deja de ser una paranoia mía, ¿eh? No, es una paranoia mía total, lo acepto.
No, pero es una persona inteligente que sabes que es así. Que uno,
¿cómo me quieres, ¿Cómo me quieres, Marta? De verdad, recuérdame que te doy un abrazo cuando te vea, porque me hombre, inteligente, claro, con buen humor. Dos, ¿eh? O sea, de verdad, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Dime lo que quieres.
No, con que me des uno o dos abrazos ya.
Ah, eso sí, pues dalo por hecho.
Y además que me tengas en tus emociones ya también.
Dalo por hecho, Marta, dalo por hecho.
Bueno, pues el humor es importante. Ya sé que es verdad lo que tú decías de la piel fina, ¿no? Ahora es muy complicado tener buen humor y reírse, porque hay que reírse de con los demás y no de ellos, ¿no? Claro, esto es complicado. Que a veces nos reíamos de los demás, de personas pues, que tenían ciertos, a lo mejor ciertas discapacidades, ciertos defectos, y bueno, pues esto, claro, producía... Esto es como cuando te caes, ¿verdad? Que cuando tú te caes al suelo, y la gente lo primero que hace es reírse. Y dices, bueno, ¿pero por qué? Ayúdala, ¿no? O ayuda a esta persona.
Claro.
Y en cambio, es verdad, yo lo he vivido de gente, ¡ah, ja, ja, ja! ¿Pero cómo que ja, ja, ja? Si se puede hacer romper un hueso, hacer muchos más males, ¿no?
Sí, pero fíjate, Marta, que el hecho de caerse, las caídas, siempre han resultado... Han provocado cómicas. La risa siempre.
Sí, siempre en el
cine mudo de los años 20, las caídas eran o los payasos en los circos y demás, las caídas eran uno de los grandes argumentos o uno de las grandes armas para hacer reír.
Sí, nada más que se caía el payaso, la gente se reía. Había una risotada general, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, claro, vale, pero que lo miras bien y dices, hombre...
Claro que sí, que tienes razón, por supuesto, claro.
Cuando me estoy pegando una torta, que me está doliendo un montón...
Échale una mano. Aunque sea riéndote, pero échale una mano.
Exacto. Si a veces hasta uno mismo se ríe y dice, ¡ay, ja, ja, ja! Y dices, ja, 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 de que me estoy riendo, tonto de mí. Bueno, pues claro, en términos que el humor facilita la comunicación y relaciona mejor, porque si tú tienes buen humor, tienes mejor relación, estás más predispuesto a hablar con los demás, a tolerar y a aceptar ciertas cosas o ciertos argumentos o ciertos sucedidos que acontezcan durante el día, ¿no?
Pero se ha investigado el humor y sus consecuencias.
Mucho. Bueno, Sigmund Freud tiene un libro sobre el chiste y hace una reflexión. Sabes que Sigmund Freud, esto preguntárselo sino al amigo Woody Allen, que es muy amigo de experimentar y de nombrarlo, ya no por el nombre, pero sí por sus filosofías y sus aseveraciones, ¿no? Entonces, el humor es un sentimiento de bienestar, pero también es una fortaleza personal, porque si tú te lo tomas todo con humor, tú te vas fortaleciendo. Es la capacidad de experimentar y de estimular una reacción específica conocida como la risa, que permite alcanzar un estado anímico positivo. Cuando tú te ríes, siempre se crea un ambiente positivo, ¿o no?
Sí,
la gente se ríe.
En principio sí.
¿Qué pasa con los niños? Los niños, lo primero que hacemos es hacerles algo para que se rían. ¿A que sí? Los bebés, para que empiecen a reírse. Que hagan, al menos que hagan el gesto de la sonrisa. Bueno, pues establece el humor establece un bienestar anímico, emocional y psicológico y también fisiológico. Porque si tú te encuentras bien anímicamente y emocionalmente, también te encuentras bien a nivel de cuerpo, ¿no? Producen pues, sensación de bienestar, el buen humor facilita la comunicación, propicia una mejor relación social y personal y nos hace ver la realidad relativa y comprender dicha realidad para dar significado a las experiencias que a lo mejor no son tan positivas, ¿no? También facilita el desarrollo de las emociones positivas, como he dicho, crea una capacidad de pensar más amplitud y flexibilidad, nos hace más flexibles y más optimistas, ¿eh? Bueno, se dice que ya en la antigüedad, por ejemplo en la India y en la China, acudían a los templos donde se reunían para reírse. Pues entendían que la risa era un acto cercano a los sabios y a lo divino.
O sea, lo que hacen ahora de la risoterapia.
Exacto.
Que esto se ya... reúne gente solamente para simplemente reírse y con esa contagiosidad que da algunas risas, ya lo hacían en la antigua China.
Exactamente, pues y en la India, sí, sí. Muy y bien. Además que le daban un carácter espiritual. Por ejemplo, Buda tiene la expresión de sonrisa, por ejemplo.
Hombre, ¿eh? Porque está bien alimentado, ¿eh, Buda?
Sí. Sí. La filosofía es, pues, por ejemplo, como la Zen afirma que las terapias más profundas del ser humano, porque son, o sea, la sonrisa y el humor, la risa y el humor, es capaz de surgir inmediatamente y producir una energía positiva. Y lo mejor de todo, que es curativa, ¿eh? Entonces, bueno,
¿Cómo que es curativa?
Claro, porque es terapéutica. Tú te ríes, tú haces, tú produces risa y produces una energía positiva y además a ti te cura. Por ejemplo, tú te encuentras mal, te reúnes con unos amigos o con un amigo, una amiga, lo que sea. Te pones a hablar, empezáis a hablar de cosas de humor, de cosas que sean agradables, te empiezas a reír y a ti el dolor de cabeza, por ejemplo, se te va.
¿En serio?
Pruébalo, sí, pruébalo. ¿De verdad? ¿Cómo sí?
Ah, pero yo pensaba que te referías a cura anímica o psicológica.
Ah, no, bueno, psicológica no, también.
O sea, sí, también sí. Física, o sea, si te duele el dolor de cabeza...
También física, exacto, también, sí, sí.
Cuando
sí,
las ganas de reír que tienes cuando estás con dolor de cabeza, tienes unas ganas de sí. Chistes que no veas.
Porque hace que, claro, los ejercicios estos de que haces, la sonrisa al final y la risa, te afecta, o sea, te hace emocionalmente, te da satisfacción, pero además también... Te hace lograr una reflexión y un estado de bienestar interior. Entonces esto es muy bueno. En cambio, hay estudios, los estudios consultados que sobre las culturas clásicas de Grecia y Roma, que esto es la risa ya no lo tenían tan claro. Ya eran más antipáticos y más serios, ¿eh? Entonces decían que era un motivo degradante para el arte, las costumbres cotidianas y la religión.
Vaya.
Entonces nosotros quizá hemos heredado un poco, ¿eh?, a esa parte así más seria de los griegos y los romanos, porque nuestra cultura es greco-romana, ¿eh? Entonces, pues supongo que no somos tan dados a la risa como a lo mejor los orientales.
¿Y el humor es algo innato? O sea, ¿se aprende o viene o cómo...?
No,
¿cómo llegas al humor? Porque hay personas que escuchas un mismo, reaccionan de manera muy distinta ante un mismo chiste.
No, el humor no es innato, ¿eh? Se aprende en el transcurso de la vida, porque tú aprendes a gestionar todo lo que te va sucediendo y te enseñan también, porque te enseñan primero tus padres, después en el colegio. Tú vas aprendiendo tus experiencias y tu sabiduría, la que vas adquiriendo, pues con ese esfuerzo vas aprendiendo el sentido del humor. Entonces ayuda a afrontar problemas, estimula la inteligencia y la velocidad de reflejos. Si eres más dado a la sonrisa, a la risa y al buen humor, tienes mucha más velocidad en los reflejos, ¿eh?
Ah.
Invierte las situaciones habituales en positivas, agudiza claramente el instinto de supervivencia, porque si tú te lo tomas con humor, tienes mucho más optimismo ante distintos
claro,
problemas.
Claro, el problema es cómo tomarse las cosas con humor, porque a veces no es nada fácil eso, ¿eh? Eso, en
efectivamente.
Fin.
Efectivamente. Sí, sí, sí. No hay que ser desagradable, no hay que utilizar la burla, la ironía o la ridiculización constante con personas que nos rodean. A veces, es verdad que a veces nos metemos mucho con las personas. Hay ciertas personas que nos rodean, ¿no? En el despacho, en el lugar de trabajo. Ay, mira tal, ay, sí, tal, ¿eh? Oye, estás más contento, no sé. Hay gente que es muy seria y que se meten con esa persona que es muy seria, ¿no? Entonces es una actitud ante la vida y ante las dificultades. Es una terapia emotiva, relativiza la realidad, favorece la adaptación al cambio, ayuda a rebajar el sentimiento de frustración que provoca la percepción de nuestras limitaciones. Porque,
¿Y cualquier humor valdría? Es decir, aquello del humor inteligente y el humor exceso pajares, o sea, esto como perdón, no, y que nadie se ofenda.
Yo creo que el exceso pajares es de una época, quizá alguna parte del exceso pajares sí que se podría rescatar, pero es mejor el humor inteligente o el humor inglés, ¿no? Del que bueno, uno mismo se
a veces,
ríe de uno mismo.
Hablar de inglés sí, e inteligencia a veces no... No, no casi.
No, ¿verdad?
No, no, no. No,
bueno, entonces...
se equivocan de sitio.
Ayuda a prevenir conflictos, porque si tú te lo tomas con humor, tú los conflictos los ves mucho más, los relativizas mucho, ¿eh? Entonces, es verdad que nos enseña siempre cosas de manera que nos brinda la elección. Es verdad que el humor nos brinda la elección. Es decir, tú dices, pues lo puedo tomar con humor y bueno, y darle pelillos a la mar o medio pelillos a la mar, o tomármelo con un poco de así de mal café, ¿eh?
Pues Marta González, lo tenemos que dejar aquí.
Muy bien.
Un besito pues, muy grande y recuérdame que te dé esos dos abrazos, ¿vale?
Eso es. Y bueno, y tómate las cosas con buen humor, ¿eh?
Lo intentaremos. Cuídate mucho.
Buen fin de semana largo.
Igualmente, cuídate.
Un abrazo muy grande.
Adéu.
Adiós.
Doncs, humor. Encara que a vegades és força difícil prendre's les coses amb bon humor. Recordeu que podeu escoltar tornar a sentir totes les xerrades a la web de la casa cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.